Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE. La guerra entre el Barça i Tebas ja és total després dels comunicats creuats de les últimes hores. Tebas li va demanar fa uns dies a Laporta que dimitís pel cas Negreira i ahir el Barça li va demanar a Tebas que dimitís per presentar una prova falsa davant Fiscalia per incriminar el Barça. En l'origen de l'enfrontament està la negativa del Barça a acceptar l'acord amb CBC i l'aposta per la Superliga. Tebas avisa en el cas Negreira l'oportunitat ideal d'acollar el Barça. És evident que Tebas ha fotut la pota fins al fons amb el famós document de Contreras que va passar a Fiscalia, perquè en aquest document, on es parlava de diner negre i on s'intuïa un entramat fosc, ni el abogado Gómez era l'advocat del Barça, Gómez Ponti, ni Josep Maria era Josep Maria Bartomeu, ni el senyor Rossell era Sandro Rossell. Tebas s'ha equivocat i el Barça ha trobat aquí una escletxa per passar a l'atac. Això no treu que seguim esperant una resposta, una explicació, si pot ser convincent millor, de per què el Barça va pagar durant tants anys tants diners a Enríquez Negreira. No perdem de vista on està el nucli de tot. Però atenció, que en tota aquesta història apareix una nova derivada, que és la voluntat del Barça de que torni Leo Messi. De que torni Messi, d'inscriure a Gavi, a Araujo, els nous contractes de Sergi Roberto i Marcos Alonso, de renovar a Valde i d'intentar reforçar l'equip. I tot això, francament, no sé com ho penses fer sense que Tebas s'hi posi una mica bé amb el fair play financer. Per molt que vulgui el Barça, per molt que vulgui Messi, si Tebas no t'aprova la fórmula, ho tens molt pelut. Així que et diria que en aquesta guerra, en principi, el Barça porta les de perdre. Amb tot aquest xup-xup, demà tenim clàssic de Copa al Camp Nou. La notícia al Barça és que De Jong ni tan sols s'ha entrenat, per tant és baixa pel partit. El Real Madrid, Rüdiger i Mariano sí que han treballat amb normalitat i estaran a disposició pel partit. L'única baixa en l'equip blanc és la de Mendy. Sentirem de seguida a Xavi i Ancelotti, que han parlat aquest matí. Avui es resol la primera semifinal. Tenim Athletic Club Osasuna a Sant Mamés amb 1-0 per Osasuna del partit d'anada. La cita a les 9 de la nit des de 9:15 al Tiempo de Juego de la COPE. Dia molt important també a l'Espanyol avui. És el dia 1 de Luis García a la banqueta blanquiblava. Ha dirigit el primer entrenament i ha estat presentat. L'escoltarem després en temps d'Espanyol. Aquesta il·lusionant roda de premsa de presentació que ha fet Luis García, que il·lusiona i dona esperances a l'espanyolisme. El Barça d'handbol pot ser avui ja campió de Lliga si li guanya el Valladolid al Palau i perd el Granollers a Benidorm. I atenció, que en tenis ni Alcaraz ni Nadal participaran al torneig de Monte Carlo, el torneig previ al compte de Godó. Alcaraz té unes molèsties a la mà esquerra i a la columna i causa baixa, però sí que estarà al Godó, però Nadal està per veure. Esperem que sí. Avui comentarem la jugada al nostre debat amb l'Emilio Pérez de Rozas i el Miguel Rico i les preguntes del dia Esports COPE, que us formulem com sempre via Twitter. En clau Barça us preguntem si veieu factible econòmicament que Leo Messi pugui venir al Barça. Heu votat que sí al 42%, que no la majoria, al 58%. En clau espanyol us preguntem si salvarà Luis García l'Espanyol. Heu votat que sí la gran majoria, al 75%, que no, al 25%. I en clau Girona la pregunta és si creieu que el Girona pot puntuar al Camp Nou. El Girona visita el Camp Nou el proper dilluns. Heu contestat que sí al 17% només, que no al 83%. Marc Pairés està al control de so, Víctor Navarro a la producció, us parla Joan Batllori. Passant 8 minuts de les 3 de la tarda, això està en marxa, la pilota ja roda Esports COPE.
I tu, què piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE i en facebook.com/COPE.
Mano, mano. Para las obras de los más pro, la solución es la app de Mano Mano Pro. Porque cuando eres profesional, todo es más fácil. Si tienes millones de productos donde elegir, seguimiento de pedidos en directo y el asesoramiento de nuestros expertos. Todo al alcance de la mano. Y eso sí que es profesional. Muy profesional. Descarga ya la app de Mano Mano Pro.
Mano Mano.
Mano Mano Pro. Trabajamos duro contigo.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Que me diga, vida mía, si te espero. Que los años pasarán y yo me muero.
Vinga, comencem amb bon ritme, això està bé, perquè avui és un dia important al Barça i també a l'Espanyol, eh? Que tenim la prèvia del Clàssic per una banda i tot el que l'envolta, que és molt, i també avui és un dia important pels pericos, perquè avui és el dia 1 de Luis García a la banqueta blanquiblava. Comencem amb el Clàssic de Copa, buscant les novetats primer al Barça, encara des de la ciutat esportiva Joan Gamper, amb l'Helena Condis. Helena, hola, bona tarda.
Hola, Joan, molt bona tarda.
Bona tarda, que a nivell esportiu estàvem bàsicament pendents de només una cosa, si De Jong arribava o no al partit. Has estat allà, pendent de la sortida dels futbolistes al camp d'entrenament, i de seguida heu vist, Helena, que De Jong ni saltava a entrenar-se, no?
No s'ha recuperat a temps Frenkie de Jong, ja dèiem que hagués estat un miracle, estàvem pendents perquè avui també hi ha anat Rafa Juste, el vicepresident primer, a saludar, animar un per un a tots els jugadors que anaven sortint sobre la gespa del camp Tito Vilanova, com ja va fer fa 3 setmanes en el Clàssic de Lliga, i doncs hem vist que el migcampista holandès es quedava al gimnàs, no sortia al terreny de joc, per tant doncs és baixa, tampoc hi són els lesionats Pedri, Christensen i Dembélé, precisament els tres que es van perdre també el clàssic d'anada, el 0-1 al Bernabéu. Es mantenen a la llista de 22 Estanis Casado i el debutant Aleix Garrido, i torna Rafinha després de sanció, que podríem dir que és l'única bona notícia d'aquesta llista de 22.
És baixa important la de Jong, que en els últims clàssics és evident que, que és un futbolista que al mig del camp et dona possessió, et dona control, et dona pausa, una baixa molt important, eh?
És una baixa molt important tenir en compte que Xavi, els tres clàssics que ha guanyat aquest 2023, ho ha fet amb 4 migcampistes. Per tant, haurà de recomposar la medular sense dues peces claus. Pedri, que ja no hi va ser a l'anada, ni tampoc al clàssic de Lliga, i De Jong, que sí que l'havia pogut utilitzar. Per tant, baixa sensible, i això ens porta a pensar, després ja farem la loto Xavi, però que utilitzarà a Sergi Roberto i a Kessié, que van ser els dos golejadors al clàssic de Lliga del 19 de març. Primer Sergi Roberto a la primera part com a titular, i Kessié entrant des de la banqueta marcant el 2-1 definitiu en temps afegit.
Doncs vinga, anem a escoltar el més destacat de la roda de premsa de Xavi, que ha estat llarga perquè hi havia molta gent avui a la sala de premsa, tothom volia preguntar, com és normal, la roda de premsa ha estat llarga, i heu començat a parlar, no s'ha parlat bastant, Helena, del soroll que una vegada més envolta el partit. Estem parlant en la prèvia una vegada més, poc de futbol i molt de Tebas, molt de Ceferín, molt de Casnegreira, no?
És que és inevitable, eh? Joan, el soroll extern sempre està present a Can Barça i en sala de premsa, sigui el partit que sigui. L'altre dia ho comentàvem, en la prèvia de l'Elx no es va parlar del rival, però és que avui també hi han hagut moltíssimes preguntes per totes les polèmiques o les guerres que té el Barça obertes, encara que demà estigui en joc una final i un doblet. Xavi assegura que al vestidor estan aïllats, que ni parlen de UEFA, ni parlen de Negreira, ni de Tebas, de qui ha dit no té la sort de conèixer, no coneix el president de la Lliga. Així ha explicat que s'aïlla Xavi Hernández i s'intenta centrar en el que realment li importa i en les opinions que realment són transcendentals per ell.
No, és que al vestidor no en parlem dels temes extraesportius, no entren al vestidor. Nosaltres quan ens reunim parlem de futbol, parlem del que hem fet bé ells, del que no hem fet bé, del que hem de millorar, de com juga el Madrid, de com ha atacat i com ha defensat normalment, de com es situen en estratègia. Nosaltres no ni parlem de la UEFA, ni del Negreira, ni del Tebas, no ens surt tampoc parlar d'això. No? Nosaltres estem centrats en el futbol, que és el més important. Demà hi ha una semifinal de Copa, és un clàssic.
Doncs sí, demà és una guerra futbolística espectacular, Helena, això és el que li interessa a Xavi, i en aquesta guerra futbolística, tot i que el Barça porta un 0-1 del partit d'anada i que el partit es disputa a l'estadi del Camp Nou, Xavi continua donant com a favorit al Madrid.
Molt prudent, perfil baix, traslladant tota la pressió al Madrid i a Ancelotti, com va fer a l'anada, i ho manté, eh? Tot i el 0-1 al Bernabéu, ha enumerat tots els arguments de per què veu el Madrid favorit, experiència, palmarès recent i remuntada. Escolta.
Y no significa nada haber ganado los últimos 3 clásicos. Mañana no nos va a dar un gol a favor ni nada a favor. Es decir, no significa nada. Mañana es otra guerra futbolística, es otro partido, y tenemos que demostrar otra vez que les podemos ganar al Real Madrid, ¿no? Pero no significa nada, nada. Un punto de confianza quizá, sí, pero quizá esto les va a venir bien al Madrid para que les revancha, para sacar más amor propio, más orgullo, y les hace más difíciles.
El Madrid, que no perd una eliminatòria des de maig de 2021, les semifinals de Champions contra el Chelsea.
Tres clàssics seguits, porta guanyats al Barça, però això per Xavi tampoc significa res.
pot semblar que Xavi li té minada la moral a Ancelotti i al Real Madrid, perquè els tres clàssics que han disputat aquest 2023 han estat tres victòries en tres mesos i el títol de la Supercopa d'Espanya, el primer de Xavi a la banqueta del Barça, però això el fa posar més en alerta que altra cosa.
O todo lo contrario, ¿no? Tienen más ganas de revancha, tendrán más coraje, más amor propio para sacarlo mañana, ¿no? Yo creo que vendrán tocados, está claro, ¿no? Han perdido los últimos tres clásicos, pero mañana es otro. Y es otra guerra, es otra competición y nos jugamos estar en la final. Por lo tanto, vendrán heridos, seguro. El Madrid siempre compite y más contra el Barça. Hemos tenido la suerte de ganarles en los tres últimos partidos, pero no significa nada. Mañana viene otro y tenemos que cambiar el chip, la mentalidad, y a partir de ahí competir. De alguna manera visualizo un partido complicado, difícil.
I hi ha un altre factor, Helena, que és el factor arbitral, que posis o designis l'àrbitre que designis al Real Madrid no li agradarà, perquè no li agrada pràcticament cap. En aquesta ocasió, Martínez Munuera, González González, al Real Madrid o Real Madrid Televisió, que continua fent els seus vídeos, atacant els àrbitres, i per això l'heu preguntat també a Xavi, Helena, perquè és curiós, i els àrbitres no diuen res.
Treuen totes les imatges d'arxiu dels àrbitres, dels errors arbitrals que en principi consideren que han perjudicat el Real Madrid. La campanya de la televisió del Club Blanc va començar ahir a 2:45 PM en conèixer la designació arbitral. Els va faltar temps per fer vídeos assenyalant els errors de Martínez Munuera i de González González. A tot això no diuen res des del col·lectiu arbitral, ni denuncien, ni es queixen, ni critiquen. Mentrestant, aquesta és la reflexió que feia Xavi Hernández.
Mira, jo dels àrbits, ja he dit moltes vegades, crec en l'honestitat dels àrbits, crec molt en ells, si no, a mi no m'agradaria guanyar un partit fent trampes. Cadascú que digui el que vulgui, jo el que vull és guanyar lícitament sempre, si no, si veig que guanyo de manera, o fent trampes, no m'agradaria, me'n vaig cap a casa.
Doncs ja ho ha dit en més una ocasió, que no li agradaria i s'aniria cap a casa demà. No es concentren, Xavi els ha citat a tots a 2:30 PM abans al Camp Nou, com ja ha passat també en el Clàssic de Lliga de fa 3 setmanes, el 19 de març. Li dona normalitat, tot i que està en joc una final i un doblet. Tampoc hi ha dinar de directives. De fet, Florentino Pérez ni tan sols ve a Barcelona, deixarà la seva butaca buida a la llotja, com ja va fer també en Lliga. Ni hi haurà mosaic, ni tifo, ni res de res a l'estadi.
Molt bé. Ja farem demà la Loto Xavi, però...
Aficionats sí que hi haurà, Aficionats sí que hi haurà, que ompliran el Camp Nou.
Nosaltres anirem també, Helena.
I sembla que... Home,
nosaltres anirem també. Anirem també.
I els aficionats i algú destacat segurament a la llotja també, però...
Sí.
Ni mosaics, ni...
Molt bé. Molt bé. No, que et deia que demà farem la Loto Xavi, però que està bastant clara, jo crec, no? No?
Sí, perquè són faves comptades. Tenen en compte que no s'ha recuperat Frenkie de Jong i Pedri no hi és, i que Xavi els tres clàssics ha jugat sempre amb 4 migcampistes. Jo crec que seran titulars tant Sergi Roberto com Kessié per completar la medular amb un Busquets que arriba descansat i Gavi, evidentment. Per tant, la Loto Xavi la formaria en Ter Stegen en porteria, Araujo lateral dret, com sempre contra el Real Madrid per frenar Vinícius, Valde lateral esquerra, no va jugar ni un minut a Elx, per tant també arriba al 100%, parella de centrals per Koundé i Marcos Alonso, al mig del camp Busquets amb Sergi Roberto, Kessié i Gavi, i a dalt a la davantera Rafinha, que torna després de sanció, amb Lewandowski, que ve de marcar un doblet al camp de l'Elx.
Molt bé, demà t'ho torno a preguntar per si t'ho has repensat. No crec. Gràcies, Condis, que vagi bé.
No crec. Adéu, una abraçada.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. It's
raining men. Ja hem sentit a Xavi, ara toca escoltar a Ancelotti. Gil, bona tarda.
Què ha dit, Jordi? Bona tarda.
Què ha dit el tècnic del Madrid? A veure.
Doncs ha estat una roda de premsa una mica en espiral, perquè no ha deixat clar Ancelotti si plantejarà demà alguna alternativa a l'alineació o a l'estil de joc per mirar de salvar un partit on el Madrid, recordem, surt obligat a guanyar com a mínim per forçar la pròrroga. És el que la premsa de Madrid li ha insinuat en els diferents torns de pregunta. Canviaràs alguna cosa? És que has de canviar alguna cosa? És que el que fins ara funcionava va deixar de funcionar contra el Barça. Conceptes difusos, com per exemple Kroos i Modric són intocables, però això no vol dir que siguin titulars. O, per exemple, la intensitat i l'energia de Tchouaméni i Camavinga són importants, però també saber què fer amb la pilota. L'únic que ha deixat clar l'italià és que el pla de partit blanc passa per la tranquil·litat i no perdre el cap.
La idea no es de volverse loco para marcar un gol. La idea de hacer un partido completo, de manejarlo bien, con el sin balón, de controlarlo bien... Yo creo que el partido de la ida lo hemos controlado bien. La verdad que no hemos acertado mucho, no hemos llegado muchas veces de esto. No vamos a volvernos locos de marcar un gol, porque tú un gol lo puedes marcar al minuto 5, pero después me pueden casar 2. Es el partido que tiene que ser completo.
Complet, un partit complet, el que necessita demà el Madrid. Un Ancelotti que li ha donat la volta al mitjó de les tres últimes derrotes contra Xavi i contra el Barça, dient que és un motiu més perquè demà li toqui guanyar al Madrid, ni que sigui per estadística. I com que veig que és època de pell fina en el tema arbitral, Batllori i tot el que està plovent, et deixo aquest document íntegre perquè tu i l'audiència avalueu.
¿Qué le parece que mañana el árbitro del VAR, que es González González, sea uno de los que acompañaba el hijo de Enrique Negreira al Camp Nou, con una imagen que se vio en jugones que sacamos? ¿Qué le parece que sigan habiendo ese tipo de designaciones?
Buena pregunta. Yo creo que esto es un tema, como he dicho muchas veces, bajo investigación. Es mejor dejarlo ahí para mí, pensar al partido, no pensar a lo que van a pitar, pensar solamente a preparar el partido a lo mejor, intentar de ganarlo.
Sona perfecta la reacció d'Ancelotti. Buf, buf, vaya pregunta.
Estic tip. Otra vez con lo mismo. Bueno, doncs això, el que li tocarà d'aquí a final de temporada. Això sí, ha estat tallat d'arrel, eh? L'únic intent a la roda de premsa de pregunta sobre el seu futur. No parlo del meu futur.
Completem des de Madrid amb l'última hora dels d'Ancelotti, amb el Miguel Ángel Díaz. Miguel Ángel, buenas tardes.
Hola, Joan, buenas tardes.
Bueno, han podido trabajar Rüdiger y Mariano, sí que en principio ok, ¿no?
Sí, toda la plantilla, excepción de Mendy, ya hay convocatoria de más. 23 jugadores, no está Álvaro Rodríguez, el canterano, y Mendy es la única baja que tiene Ancelotti para el partido de mañana. Rüdiger no jugó el pasado fin de semana ante el Valladolid con unas molestias en la rodilla izquierda, hoy se ha entrenado con aparente normalidad. Yo sinceramente creo que no va a estar en el once inicial, pero veremos a ver qué decisión toma Ancelotti.
Bueno, hemos escuchado a Ancelotti, Miguel Ángel, ha dicho que no va a hacer nada raro, que no se va a volver loco, no sé si eso quiere decir que va a jugar con tres delanteros o qué va a hacer.
A ver, el otro día jugó casi con cuatro y dijo después del partido que con el balón habían estado muy bien, pero que sin el balón no, que les costó encontrar el equilibrio. Yo creo que va a jugar con tres delanteros. Ha dicho que no es un partido ni para volverse loco ni para salir con sin precauciones defensivas y que es muy difícil sorprender al rival, ¿no? Yo creo que puede retocar un poquito el dibujo, que es prácticamente lo mismo, pero no es un 4-3-3, es un 4-2-3-1, ¿no? La gran pregunta para mañana en el 11 es si por fin se va a atrever en un partido grande a sentar a Kroos o a Modric. Yo creo que sí, yo creo que mañana Kroos, que terminó el partido el otro día, no va a ser titular, que Modric, que descansó, al igual que Carvajal y Valverde, va a formar parte de ese centro del campo, así que bueno, con muchas precauciones, porque yo creo que incluso Ancelotti tiene dudas, reconoció el otro día después de la victoria ante el Valladolid, que es un once muy complicado, pues yo creo que podrían jugar juntos en el doble pivote Camavinga y Modric, por delante de ellos Rodrigo, que le gusta mucho jugar ahí de 10 por detrás del delantero, que sería Benzema, y en los costados jugaría a la derecha Valverde y a la izquierda Vinicius.
Muy bien, vamos a ver qué hace mañana. Mañana vendrá el equipo, mañana viajan, ¿no? Por la mañana, ¿no?
Sí, mañana a las 11. En principio no va a viajar Florentino Pérez, como sucedió en el Clásico de Liga el pasado 19 de marzo. Me dicen que la idea inicial es no viajar, repetirlo el mismo protocolo, pero que a última hora tomará la decisión. Así que yo sinceramente creo, tampoco hay comida directiva, como dijo Elena Condis, que no va a viajar el presidente y que estará libre su butaca, como ya sucedió el pasado 19 de marzo.
Perfecto, Miguel Ángel. Pues nada, mañana hablamos y mañana nos vemos. Un abrazo fuerte, ¿eh?
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego. 3:23, fem una pausa i després obrim un bloc dedicat a embolics diversos.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Alquiler. Acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro. Objetivo. Es cierto. Libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes. Alquiler seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler seguro. Protección a propietarios.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
A veure, anem amb embolics diversos. El primer és una notícia d'última hora. Saludo a l'Isaac Fouto. Isaac, hola, buenas tardes.
Hola, Bayori, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Isaac. Oye, finalmente, el Elche, es noticia de hace unos minutos, ha decidido impugnar el partido contra el Barça ante el comité de competición, ¿no?
Sí, porque a las 2 de la tarde se terminaba el plazo para poder hacerlo y a las 2 menos 3 minutos ha entrado esa impugnación en la federación, en el comité de competición, así que el Elche ha denunciado esa alineación indebida. Recordemos que el Elche entiende que por el reglamento de la federación Gavi no puede jugar con la licencia del filial porque esa en teoría fue cancelada. Ya hemos dicho lo que opinan la Liga y la federación, que la cautelarísima que tenía el Barça está por encima de cualquier reglamento federativo. Nuestra opinión, como dijimos en el mismo momento en el que dimos la noticia con Paco González el pasado domingo, es que no tiene mucho recorrido, pero la noticia es esta, de última hora, como tú dices, Bayori, que el Elche ha impugnado ese partido ante el conjunto catalán.
Claro, aquí el matiz, Isaac, o la clave puede estar en el tema de si interpretas que la licencia está cancelada o no, ¿no? Porque el Elche puede decir que está cancelada, pero en realidad lo que hace es cambiar de perfil, por decirlo así. Jugaba con ficha del juvenil, luego con ficha del primer equipo y luego con ficha del juvenil otra vez.
Claro, eso es. Lo que se entiende desde la Liga y desde el Barça, evidentemente, es que se vuelve todo a como empezó.
Claro.
A que no ha existido que Gavi ha jugado con el dorsal del primer equipo y, por tanto, al levantarse esa medida cautelarísima, se vuelve al inicio de todo, con lo cual Gavi nunca ha jugado, en este caso, con ficha del primer equipo, porque siempre ha tenido esa cautelar por encima, ¿no? Así que, bueno, es lo que entiende desde la Liga, desde la Federación. Insisto, no va a tener mucho recorrido. Yo creo que el Elche no tiene mucho que hacer, pero evidentemente hay una denuncia y lo tenemos que contar, y así ha sido, porque insisto, ha sido a 3 minutos de que se cerrara el plazo.
Perfecto, Fouto, gracias, ¿eh?
Un abrazo.
Un abrazo también para ti, Isaac Fouto. Un altre embolic, el tema dels àrbitres. Abans li preguntaven a Xavi, a la roda de premsa, els àrbitres del Clàssic, Martínez Munuera i González González. Ràpidament es posa en marxa la maquinària. Real Madrid Televisión, el Real Madrid, Florentino, continua la seva creuada contra els àrbitres. Aquesta és la informació que donaven ahir.
Martínez Munuera será el árbitro y González González estará en el VAR. ¡Qué casualidad! Un tándem de infausto recuerdo para el Real Madrid. Aquel Real Madrid-Sevilla de la 19-20 que nos costó una liga con 6 errores decisivos en su contra. Martínez Munuera, que fue el árbitro principal esta misma temporada en la derrota del Real Madrid en Vallecas. Pero si hay un nombre que siembra el pánico, es el de González González desde el VAR. Porque además de aquel Real Madrid-Sevilla, González González estaba en el VAR de Clos Gómez esa misma temporada y no avisó de esta mano clarísima de Miranda en un Real Madrid-Betis. Juan Martínez Munuera arbitrará el Clásico y José Luis González González estará en el VAR de Clos Gómez.
Doncs això s'ha convertit en un clàssic, ja també. És que ho fan pràcticament a cada partit i de moment els àrbitres no diuen ni mo, no diuen res. Cas Negreira i les seves derivades. Víctor Navarro, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Ja les relacions eren dolentes des de fa molt de temps. Ara sí que ja podem parlar de guerra oberta, guerra total entre el Barça i Tebas, eh?
Sí, va demanar Javier Tebas que dimitís Joan Laporta de la presidència del Barça i ara és el Barça el que demana que dimiteixi Javier Tebas de la presidència de la Lliga. Ho van fer ahir, és un pas endavant del Futbol Club Barcelona en un comunicat on a l'últim paràgraf literalment diuen, per dignitat i respecte a la presidència de la Lliga, el senyor Tebas hauria de dimitir. És el que exigeix el Barça literalment en aquest comunicat. Ho fan indignats per la prova falsa aportada per Tebas a la Fiscalia i que ahir comentàvem aquí. La prova falsa que sortia en portada de La Vanguardia de l'escrit de Contreras, l'exdirectiu del Futbol Club Barcelona, amb els noms i cognoms que apareixien que Tebas relacionava amb l'entorn blaugrana, amb expresidents del Barça, i al final no era així. El Barça ha mostrat el seu enuig, la indignació i afartiment per al que diuen, és una campanya de la que han participat contra el Barça, mitjans, opinadors i tots emparats per la Lliga en el marc del cas Negreira, sense esperar que un jutge decideixi ni deliberi cap decisió. Pel Barça és d'extrema gravetat que el president de la Lliga porti aquesta prova falsa. Creuen que tots els clubs de la Lliga s'haurien d'aixecar i revelar contra aquesta acció de Javier Tebas i demanen que Tebas surti urgentment a donar explicacions en públic. La resposta de Tebas després que el Barça demani la seva dimissió és convocar una assemblea extraordinària de la Lliga el proper 19 d'abril, en aquest mes, pel cas Negreira, on diu públicament al seu Twitter, ja ho ha piulat en xarxes, que vagi Joan Laporta i doni explicacions en aquesta assemblea extraordinària que el vol escoltar. A més, Tebas, de totes aquestes informacions, diu que són calúmnies i que La Vanguardia hauria de rectificar.
És que les dues coses jo crec que estan bé. Per una banda, jo crec que el Barça aquesta vegada fa bé de defensar-se d'aquest atac de Tebas. Jo crec que Tebas ha fotut la pota fins al fons en aquesta situació, però també és veritat, com diu Tebas, que seguim esperant les explicacions de Joan Laporta, del president del Barça, sobre la gran pregunta que continua sent un interrogant. Per què el Barça li va pagar durant tant de temps, durant tants anys, tants diners a Enríquez Negreira? Del tema, Víctor ahir en va parlar un exàrbitre al partidazo, Pino Zamorano, i va expressar com veuen els àrbitres aquest assumpte, no?
Sí, l'exàrbitre de primera i segona, Alfonso Pino Zamorano, va estar xerrant amb Juanma Castaño al partidazo. Zamorano va pitar 15 anys de l'era Negreira, però només 6-7 partits d'ella del futbol al Futbol Club Barcelona. El que explicava l'exàrbitre és que el Barça pretenia aplanar el camí, creient que els àrbits els perjudicaven. Remarca Pino Zamorano que mai els hi van dir què fer al camp, a cap àrbit, ni qui havia de guanyar el partit. Amb Enríquez Negreira diu que tenia una relació cordial, de saludar-se i poc més, i que ningú podia imaginar-se que cobrava 7 milions d'euros, o que havia cobrat 7 milions d'euros, i que Enríquez Negreira era un portaveu, que no tenia cap mena de decisió. Zamorano també explicava al partidazo què creu que va passar amb els serveis que oferia Negreira al Futbol Club Barcelona.
Pues mira, te soy sincero y todos coincidimos que ha vendido humo y el Barcelona lo ha comprado a precio de oro. Todos coincidimos. De verdad, no ha habido nadie que haya dicho tanto con los grupos de WhatsApp que tenemos, con los que he hablado personalmente, todos coincidimos que este hombre ha vendido humo, utilizando su cargo, lógicamente, y lo peor de todo es que ha habido algún ingenuo que se lo ha comprado a precio de oro.
A més, Zamorano assegurava aquesta nit al partidazo que està convençut que cap àrbit sortirà dient que ha rebut calés, que ha rebut diners per manipular cap partit.
I amb tot aquest mare magnum d'informacions i d'embolics, el nom de Leo Messi també que apareix, i aquesta voluntat del Barça d'intentar que torni a jugar al Barça la propera temporada. No sé si tornarà o no, però sí que fa la sensació de que cada dia que passa Leo Messi està més lluny de París. Anem cap allà amb el nostre home a París, el Dani Gil. Dani, hola, bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda.
Bona tarda. Diu-n'hi-do la portada avui de l'equip, eh? Divorci ja PSG Messi, eh?
Sí, estan sent dies bastant desagradables per Messi, amb un ambient crispat. El diumenge va haver de tornar a aguantar xiulets a l'estadi per part dels aficionats. No de tots, però sí d'un sector important. I la portada d'aquest matí de l'equip, doncs, d'alguna manera ve a confirmar que la situació és cada cop més insostenible. El titular ja és prou eloqüent. Divorci entre el Paris Saint-Germain i Messi, diuen que pot estar a prop perquè el club té problemes importants amb el fair play financer, ha de reduir la massa salarial de cara a la propera temporada i, clar, sobre la taula hi ha tres grans contractes. El de Kylian Mbappé, que és intocable, el de Neymar, que no el podran fer fora malgrat el club voldria, i, per tant, diguem que en aquest context doncs, la solució fàcil és no renovar Messi. En tot cas, si finalment ho fes, si finalment decidís quedar-se, diuen que hauria de ser a la baixa. És a dir, ara està cobrant prop de 40 milions d'euros bruts per temporada i el que s'està explicant aquí a França a les últimes hores és que hauria d'acceptar una rebaixa de 10 milions d'euros, amb la qual cosa estem parlant d'una quarta part del seu sou. I això a Messi, doncs, lògicament l'ha descol·locat perquè, en tot cas, esperava una oferta a l'alça després de guanyar el Mundial i, clar, es troba en un escenari completament diferent, amb un club en crisi, sense projecte esportiu i, a més, amb l'escridassada de la seva pròpia afició.
Clar, és que amb tot aquest panorama que pintes, Dani, sembla complicat visualitzar que Messi continuï, jo no sé on acabarà, però sembla complicat visualitzar que Messi continuï a París la propera temporada, eh?
Sembla complicat. La situació contrasta molt amb el que va passar durant el Mundial fa pràcticament 4-5 mesos. Cal recordar que aleshores el pare de Messi tenia un preacord de paraula amb el president del Paris Saint-Germain, amb Nasser Al-Khelaifi, per seguir. En aquell moment no es va concretar ni els termes econòmics ni la durada del contracte, però tot sí que estava bastant encaminat a que continués una temporada més fins al 2024. Ara tot això s'ha refredat, Messi no està bé, i, en tot cas, el que voldria saber és quin és el projecte esportiu que hi ha de cara a la propera temporada. Però la inestabilitat permanent en què viu el Paris Saint-Germain, sincerament, el fa desconfiar molt i, com dic, fa molt complicat que vulgui seguir la temporada que ve aquí a París.
Molt bé, estem molt en contacte, que el col·laborat serà llarg. Dani, gràcies, una abraçada.
Una abraçada, bona tarda.
Bona tarda. Atenció, que Olivero s'agafa la seva càmera i dispara.
La imatge del dia.
La imatge del dia.
Ousmane Dembélé encara lesionat. Avui me'n recordo del davanter francès, un partit més. Xavi no pot comptar amb ell, un dels millors fins que es va lesionar a la primera part de Girona, i la seva recuperació, com la de Pedri, és més llarga del que es pensava en un principi. Es va lesionar la jornada 19, el Barça portava llavors 5 punts d'avantatge només amb el Madrid, ara li porta 12. L'equip de Xavi, sense Dembélé, es va classificar també per les semifinals de Copa i ha guanyat l'anada al Bernabéu. L'equip no s'ha ressentit. Dit tot això, me'n recordo de Dembélé perquè m'agradaria que ja hagués tornat i que pogués jugar demà, però també me'n recordo perquè té contracte fins al 2024 i sempre pot tenir la temptació d'escoltar ofertes mentre no es renovi aquí el seu contracte. Continua agradant, segons puc llegir, al PSG, i no està clar si la seva clàusula podria ser fins i tot de 50 milions d'euros. El Barça necessita alleugerar massa salarial per inscriure jugadors, per arreglar situacions de jugadors actuals de la plantilla i per encabir nous professionals. I ara me'n faig una pregunta arran la portada de l'equip d'avui, una pregunta que és una juguesca, però que la faig precisament per això, per jugar una mica. Donats a escollir, què preferiu? Que torni Leo Messi o continuï Ousmane Dembélé?
Manolo Oliveros, Esports Cope.
3 i 35, bona pregunta. Gràcies, Oli, per la imatge. De seguida obrim el debat amb l'Emilio i el Miguel Rico.
Tu transporte seguro, rápido y de confianza. Libra Logistic. Transporte terrestre, aéreo y marítimo, nacional e internacional. Cubrimos toda Europa con servicio diario de grupaje, doble chofer, camiones propios y tiempos de tránsito reducidos. Más info en libralogistic.com.
Veure-hi més enllà. A Creu Blanca, mirar sempre cap al futur ens ha permès incorporar el millor equip humà i la tecnologia més avançada del món en diagnòstic per la imatge, tenint com a únic objectiu el benestar i la tranquil·litat de les persones. Entra a creublanca.es. Atenció immediata. Resposta en 24 hores. Tractament eficaç. Creu Blanca. 70 anys al teu costat.
Mundo Deportivo és molt més. És veure espectacle on altres només hi veuen futbol. És veure màgia, on altres només hi veuen bàsquet. És veure estratègia, on altres només hi veuen MotoGP. Si llegeixes Mundo Deportivo, hi trobes molt més. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
Vinga, obrim el debat quan passen 37 minuts de les 3 de la tarda amb Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
¿Qué tal, Joan? ¿Cómo estamos?
Muy bien, y amb el Miguel Rico també. Hola, Miguel, bona tarda.
Bona tarda, família.
Bona tarda. Tenim clàssic demà, però és que hi ha tantes coses i tant de soroll que hem de parlar d'altres coses abans de parlar una mica del partit. Emilio, ahora enganchándonos con un poco la última información que dábamos con Dani Gil desde París, yo no sé si Messi va a venir al Barça la próxima temporada.
Que me da igual, Juan. Este abonado ha cambiado de número y tiene su centralita averiada.
¿Vale? No, hombre, no, pero lo que parece cada vez más difícil es que siga en París, eso sí.
Bueno, no lo sé. No lo sé, porque esta gente del equipo también se ha equivocado muchas veces, ¿eh? No quiero decir muchas cosas más, no sé. A mí, como me parece esperpéntico que venga Leo Messi, como el otro día oí a Miguel decir que no quiere morirse dos veces, pues me parece fantástico, me parece un gran argumento para, bueno, no sé, yo como creo que la culerada quiere que vuelva, pues bueno.
Eso parece. Otra cosa sí.
A mí me parece esperpéntico, es un paso atrás.
Ya.
Lo voy a decir una vez más. Xavi Hernández no sabe lo que es meter a Messi ahí dentro, ¿me entiendes? Sí. Y a Pepe Costa y a todo el clan, pero ya se apañarán.
Sí. Yo estoy bastante de acuerdo con eso, Miguel, pero es que una cosa es que el Barça quiera que vuelva, que Messi quiera volver, y otra cosa es que sea posible económicamente.
O la Porta quien quiera que vuelva.
Ok, vale. Te acepto el matiz. Miguel.
Sí. Hay amores imposibles en la vida y de hecho son fantásticos, inolvidables, los recuerdas siempre. Y mira tú por dónde a lo mejor esto se va a acabar convirtiendo en un amor imposible, insuperable, pero que habrá que aprender a vivir con esa ausencia. Sí. Yo, la verdad, no sé, la capacidad que tenemos para volvernos locos es insuperable después de haber escuchado a Oli preguntarse si preferimos que vuelva Messi o que se quede Dembélé. Yo ya he aprovechado por el teléfono.
Te ha roto la pregunta, Miguel. Esa pregunta te ha roto.
Sí, he pedido ya ahora al psicólogo porque no estoy preparado para los días.
Yo es que cuando lo estaba escuchando digo, voy a intentar responder, pero como no he sido capaz, o sea, pensa, bueno, ya me lo pensaré y ya responderé algún día esa pregunta.
No, yo no sé si llamar al psicólogo, bueno, al psicólogo llama, y de paso al abogado para poder hacer como Emilio y negarme a responder preguntas.
Oye, guerra total ahora sí, Emilio, ya entre Tebas y el Barça. Vamos a ver quién gana esa guerra, porque claro, el Barça, para hacer todo lo que quiere hacer este verano, entre otras cosas intentar que vuelva Leo Messi, va a tener que necesitar que Tebas más o menos le acepte las fórmulas, porque si no es imposible. Y no parece ahora mismo que vaya a aceptar nada.
Yo puedo decir en este programa, en este momento, en esta tertulia, que recientemente hablé con una de las cinco personas más importantes en estos momentos en la Junta Directiva del Barcelona, y me dijo que el Barça haría bien en tomarse en serio los números y la opinión de Tebas, porque está mucho más próxima a la versión de Laporta. O sea que yo creo realmente que Tebas tendrá sus cosas, pero los números que ofrece Tebas, digamos, las exigencias que pone Tebas y las condiciones que ponen Tebas son las ciertas. Las demás, las del Barcelona, las que argumenta el Barcelona, son a medida del Barcelona. Pero a la medida del fútbol, de la liga y de lo que hay que hacer, son las condiciones de Tebas.
Claro. No, por eso digo, Miguel, que al final Tebas te va a tener que aceptar lo que tú le presentes. Y si quieres ahí meter los contratos o las inscripciones de Gavi, de Araujo, las renovaciones de Sergi Roberto, de Marcos Alonso, quieres renovar a Balde, quieres intentar traer a Messi, quieres intentar fichar, a todo eso te va a tener que decir al final Tebas sí, de esta manera, que si no, no.
Bueno, con una ventaja adicional, que sabes que solo dirá sí si lo presentas de la manera que él quiere que lo presente. Y entonces eso es una complicación adicional para el Barcelona, porque evidentemente las relaciones no son las más cordiales y últimamente parece que están absolutamente rotas. Con lo cual hay que andarse con mucho ojo, porque en cada esquina puede haber una emboscada para el Barça que puede ser letal. Está en relaciones complicadas con la Liga, relaciones complicadas con la UEFA, y sin firmar sus créditos para iniciar las obras del Camp Nou. De manera que tiene que andarse con pies de plomo, porque la inestabilidad es máxima.
Sí, sí. Esto del Espai Barça, por cierto, tenía que ser el viernes, al final no. Tenía que ser ayer, al final no. Decían que podía ser hoy, de momento no. Bueno, ya veremos.
Bueno, bien, bien. O sea, yo el beneficio de la duda y de la buena voluntad y de la máxima eficacia en la gestión lo concedo del mejor grado. Pero van pasando los días y la cosa sigue sin arreglarse.
Sí, sí. Voy mirando hacia el clásico, Emilio. Que siguen los reportajes de Real Madrid Televisión contra los árbitros. Tremendo eso, ¿eh? Ya es cada partido ya, ¿eh?
Bueno, yo creo que, a ver, este es el doble lenguaje de Florentino Pérez, ¿no? Y de algunos de sus asesores muy muy populares televisivamente hablando, que supongo que es eso, que por un lado hacen ver que se portan como se portan y luego van utilizando las armas que tienen para hacer mucho ruido y para tirar y para disparar en la línea que ellos quieren. No sé, yo a mí me parece que Florentino Pérez es un personaje, un directivo, un poderoso tremendo, que sabe muy bien lo que se maneja, que le ha ido muy bien casi siempre, y en ese sentido a mí no me extraña absolutamente nada que ofrezca una imagen por un lado y por otro pues utilice, insisto, todas las armas que tiene, ¿no? Mm. O sea que, desde luego, de todas formas, ojito al Real Madrid, porque si mañana cae en el Camp Nou, cuidadín con la temporada que está haciendo, ¿eh? Porque el Real Madrid, con perdón, todavía no ha jugado un partido decente este año, ¿eh?
No,
o sea, el partido que tiene el Barça de la final de la Supercopa y alguna cosa más, el Madrid no las tiene este año todavía, ¿eh?
Sí, sí, pero bueno, vamos a ver primero, Miguel, qué pasa mañana, y después, bueno, de momento siguen vivos en la Champions. Mientras sigan ahí, bueno.
Bueno, es su competición, pero efectivamente no es una temporada para sacar pecho, y en cuanto a la constante presión sobre el mundo arbitral, bueno, eso es una constante. La verdad es que por momentos me gustaría tener 20 años menos. No, 20 no. 40 y tantos años menos. Y preparar un medio de comunicación que se titulara La Horma de su Zapato. Porque hay una serie de personas y personajes, instituciones, que se merecen encontrarse la horma de su zapato. Y el fútbol, claro, ha dejado tantas evidencias en uno y otro sentido, que según como quieras leer esa realidad del pasado, parece una cosa u otra. Pero yo estoy seguro que se pueden llenar horas y horas de televisión con vídeos que avergonzarían a los madridistas que han festejado tantísimos títulos.
Sí. ¿Y no se extraña que los árbitros no digan nada? Porque, bueno, ponen en duda su trabajo jornada tras jornada, partido tras partido.
Difícil de entender el silencio. Esto del quien calla otorga también empieza a ser considerable.
A mí siempre me ha parecido que tenían que hablar. No es porque ahora haya surgido este escándalo de Enrique Negreira. O sea, a mí me ha parecido... O sea, yo siempre he considerado que cuando tú te explicas, la gente te entiende mucho mejor, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo, y no solo pienso en los árbitros, muchas veces pienso en la sinceridad de los entrenadores. O sea, muchas veces, si los entrenadores, que son los que más saben de fútbol, a menudo en las conferencias de prensa de antes y después de los partidos contaran realmente lo que piensan y cómo ha sido, yo creo que todos nosotros y los aficionados entenderíamos muchas alineaciones, entenderíamos muchos cambios, entenderíamos muchas maneras de jugar a fútbol, entenderíamos muchísimas cosas. No sé por qué hay esta gran cobardía de no explicar las cosas que cuando tú te explicas, y cuando hablo de explicarme me refiero a los médicos, a los abogados, a los ingenieros, a los futbolistas, a los árbitros y a los entrenadores, todo el mundo lo entendería mucho mejor. Yo creo que todo el mundo... de su zona, de su experiencia, de su materia, de su profesión, sabe muchísimo más que el periodista que tiene enfrente y que el aficionado que tiene enfrente para escucharle. Y por lo tanto, si tú lo explicas, seguro que la gente te entiende muchísimo mejor y te comprende, además.
Vale. Ya muy rápidamente, que quiero escuchar a Luis García, hay que escuchar a Luis García, el nuevo técnico del Español, prácticamente con una palabra. ¿A quién vais más cerca de la final, Emilio, al Barça o al Madrid?
Al Barça.
Al Barça. Vale. Miguel, ¿tú?
Yo voy a responder con la sinceridad de siempre, o sea, con la... Bueno, no estamos en edad de... Yo quiero al Barça y veo al Madrid.
Bueno, vale.
Son muchas bajas en el Barça,
sí,
para considerar que no tengan ningún efecto en el rendimiento del equipo.
Sí.
Yo solo añadiré, Juan, que en ese sentido pienso que ojalá pase el Barça, porque sería otro grandísimo triunfo del Barça y del Xavi y de los futbolistas sobre el Madrid este año, pero también diré que quiero ver si por fin el Real Madrid va a jugar como debe jugar el Real Madrid y no como juega el resultadista Real Madrid de la Champions. Si el Madrid va al Camp Nou mañana a jugar con el resultadismo con el que ganó el año pasado la Champions, palmará seguro.
Okay,
si sale por el partido puede pasar a la eliminatoria, por supuesto.
Vale, mañana lo vemos. Emilio, Miguel, gracias, ¿eh?
Un abrazo.
Vale, buena tarde.
Adeu, que vagi bé.
El Barça vol el doblet i està a un pas de la final de Copa. Arriba un altre clàssic que viurem amb el millor equip de la ràdio.
Soy Sergio Busquets, escucha los partidos de Barcelona en el tiempo de juego de Paco, Pepe y Manolo Lama.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest dimecres, des del Camp Nou, Barça, Real Madrid.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Joan Batllori, Josep Maria Minguella, Pol Rincón, Fernando Morientes.
Amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de juego.
COPE, estàs informat.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Ara parlem de l'Espanyol, que és un dia molt important avui a l'Espanyol. És el dia 1 de Luis García, al capdavant de l'equip blanquiblau. Juan Arias, hola, bona tarda.
Què tal, Batllori? Molt bona tarda.
Com ha estat aquest primer dia de Luis García a l'Espanyol? A veure.
Bueno, primer entrenamiento que era puerta cerrada, así que no hemos podido ver in situ ningún tipo de modificaciones o cómo ha ido en la sesión. En cualquier caso, sí que podemos decir que ha sido un poquito larga, aproximadamente 2 horas, que ha habido una charla no muy extensa con los jugadores, que ya ha anunciado después en rueda de prensa que esa primera sesión ha servido para preparar pequeños cambios contra el Athletic de Bilbao en el próximo sábado, el primer partido en el que va a dirigir el Español, y que viene acompañado en esos primeros entrenamientos y que viene con su equipo habitual, que es Mario Fernández, segundo entrenador, i Marc Jiménez, que és su preparador físico.
Després de l'entrenament ha donat la primera roda de premsa. Quin és el missatge que ha volgut posar sobre la taula Luis García, Juan?
Bueno, primero ha recordado que él como jugador ha estado más tiempo casi salvando situaciones difíciles que cosechando éxitos. Por ejemplo, ha recordado salvaciones milagrosas con el Murcia, con el Mallorca, con el Español, con el Zaragoza y hasta con el Eupen, el equipo belga, el último donde jugó. Y además ha dado unas pinceladas de lo que le pide a sus jugadores.
He vivido en el alambre durante muchos años en mi profesión. Cree mucho en lo que hace, que se involucra muchísimo en los proyectos y que lucha hasta el final, y eso es lo que estoy convencido de que este equipo va a hacer. Va a luchar, va a tratar de jugar bien al fútbol, va a tratar de asociarse, va a tratar de ser vertical y va a tratar de que los equipos no les guste jugar contra nosotros, porque a nivel defensivo vamos a ser guerreros.
Sin duda alguna, mejorar en defensa es una de las cosas que tiene que mejorar el conjunto blanquiazul, puntos débiles durante toda la temporada. Sobre el vestuario, ha dicho que ve un equipo con personalidad y sobre todo hay que ayudar a los jugadores a romper esa dinámica negativa que les atenaza los partidos y que les impide sacar más puntos.
Hay que tener tranquilidad, es lo que he tratado de transmitirle a los jugadores. He visto un vestuario muy comprometido, con muchas ganas, con rabia contenida porque no han ido las cosas como ellos pretendían. Está con muchas ganas de revancha, con muchas ganas de salir de esa situación, y tenemos que ser capaces entre todos de acercarles a cada jugador a la mejor versión, porque son muy buenos futbolistas. Entonces el jugador se tiene que sentir tranquilo, se tiene que sentir responsable de la situación en la que estamos, pero tiene que salir al campo libre de ataduras, y para eso el trabajo es nuestro.
Y claro, la situación en Liga se ha complicado un poquito más todavía. Quedaron 11 partidos, todavía terreno por delante para salir del descenso, porque el Español, después del empate con el Valencia y el Rayo a 1, es el equipo valenciano el que ahora marca la salvación con los mismos puntos. Dice que hay que ser fuertes mentalmente, que no solo hay que ganar en casa y hacer un fortín en Cornellá, sino que fuera también hay que sacar puntos. Y cuando se le ha recordado si su llegada recuerda un poco a la de Pochettino, dice que era una situación difícil en cuanto a la situación en la Liga, y que él, que Luis García, tiene un poquito más de experiencia de la que tenía Pochettino, porque ha entrenado a equipos juveniles como la DAM y viene de entrenar al equipo del tercer equipo, concretamente del Real Madrid.
Sé en la situación que estamos, sé que tengo que simplificar algunas cosas porque no tengo, bueno, tiempo. Un entrenador de élite tiene que estar preparado para tratar de todos esos ingredientes que te dan, tratar de amoldarlos a lo que a ti te gusta, ¿no? Y al final pues es lo que tenemos que hacer, porque solo entrenadores elegidos o en clubs elegidos pueden elegir perfectamente los perfiles de todo lo que quieren. No estamos en esa situación. Estoy feliz con lo que tengo.
Recuerdo que Luis García tiene 42 años, que firma hasta el 2024, es decir, que en caso de que no, esperemos que no ocurra, el Español bajara a segunda división, también sería el entrenador, que fue futbolista blanquiazul desde la 2005 a la 2011, ganando una copa i un subcampionat de la Copa de la UEFA.
Perfecte, doncs no cal dir-ho, tota la sort del món per Luis García a salvar l'Espanyol. Juan, gràcies.
Que vagi bé, gràcies.
Una més de futbol, que demà arrenca per terres gironines, per la Costa Brava, una nova edició del MIC, que és un dels millors tornejos de futbol bàsic que hi ha al món. Paula Rodríguez, bona tarda.
Bona tarda. Doncs sí, avui els equips s'han instal·lat als hotels per començar demà el torneig. El MIC, que és el torneu de futbol base per excel·lència, en ell participen 350 equips en 8 categories masculines, des de la 20 fins a juvenils, i una categoria femenina sots 19. Un torneig que recupera les xifres prepandèmia, i ara escoltem el Juanjo Rovira, director del MIC.
Tornem a la normalitat, tornem als números de prepandèmia, 350 equips de 37 països del món, dels 5 continents, més de 10.000 persones simplement a nivell de participants. Per tant, doncs, molt contents i amb molta satisfacció, també amb molta responsabilitat, per intentar entre tots res el millor MIC de la història.
Demà comença la fase de grups, que acaba el dijous. El divendres comencen els partits de vida o mort, que decidiran els duels per les finals, i entre dissabte i diumenge es disputaran les finals. El torneig, a més de donar als participants l'oportunitat de sentir-se com a professionals, són un gran aparador per ells.
Bueno, és un aparador important per a tothom, per als participants, evidentment, en tant i en quant. A nosaltres sempre ens agrada explicar que hi ha molts jugadors que avui estan a l'elit. En els últims podríem parlar de Gavi, podríem parlar d'Ansu, però també ens agrada parlar d'un aparador perquè Pedri, per exemple, va jugar al Mica amb el Juventut La Laguna durant 2 anys. Per tant, bueno, hi ha jugadors bons a molts equips i el Mica també serveix a vegades perquè alguns scouts els puguen veure i els puguen captar.
Els partits es disputaran un total de 35 municipis de la Costa Brava i per a qui vulgui anar a veure els partits, l'entrada és lliure a tots els camps. Només s'ha d'entrar a la pàgina web del MIC, consultar els horaris i les localitzacions i poden anar, però per la inauguració i les finals les entrades són limitades i s'hauran d'adquirir a la seva pàgina web.
Perfecte, jo aniré, trauré al cap alguna seu. Gràcies, Paula. 5 minuts i les 4. Fins aquí el futbol.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Este martes.
Y ahora viene lo bueno.
La vuelta de las semifinales de la Copa del Rey se juegan en COPE.
Espera, espera, que aquí se va a liar.
Desde las 8:30, Athletic Club, Osasuna.
¡Qué locura, qué locura!
Leones y rojillos se vuelven a ver las caras en una eliminatoria histórica.
¡Uf! Lo que me ha entrado cuando he visto robar la pelota.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los referentes de la radio deportiva. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Ahorra full esta Semana Santa con Carrefour. Solo los días 3, 4 y 5 de abril, por ser socio del Club Carrefour, acumulas en tu cheque ahorro un 10% en todos tus repostajes en estaciones de servicio Carrefour. Sí, sí, como lo oyes, te ahorras más de 14 céntimos por litro. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Soy David de Carlas. ¿Tienes un impacto en tu parabrisas?
Ya llevas días con esto, ¿no?
Ah, es pequeño. No pasa nada.
Pues puede romperse si no lo reparas. Pide cita directamente en carglass.es y en 30 minutos repararemos tu parabrisas.
Carglass cambia, Carglass repara.
Cuando tienes hijos pequeños, es lógico y normal que te preocupe algo como esto.
Cambié de trabajo y ahora paso más horas fuera de casa. Y claro, dejo a mis hijos mucho tiempo solos y eso me preocupa.
Pues para estos casos, Securitas Direct tiene una alarma que te protegerá frente a posibles emergencias. Y además, con sus cámaras podrás ver y oír lo que ocurre en casa para tu tranquilidad. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Fem un apunt del bàsquet, Albert Díaz, bona tarda.
Què tal, Joan? Bona tarda a tothom.
Avui té partit de Lliga la Penya.
Partit avançat a la 28a jornada de la Lliga Endesa. S'havia de disputar el dimecres 19 o el dijous 20 d'abril, però perquè pot coincidir amb eliminatòries, els dos estan a l'Eurocup, s'ha canviat. Gran Canària davant Joventut de Badalona, 9 de la nit. La Penya és que tenen una situació molt semblant. És 6a la Penya, 16-9, balanç, victòries, derrotes a l'ACB. El Gran, que una posició per sota, 7è, 15-10. Només una victòria de diferència. La primera volta, això sí, ja va guanyar el conjunt canari a l'Olímpic de Badalona i ve 75-99. Parla Albert i negre Simon Birgander.
Es un partido difícil y un partido importante. Un campo muy difícil contra un equipo que está jugando muy bien. Acabamos de ganar ahora en Lugo. Antes de este hemos perdido 2 fuera. Creo que ahora tenemos la racha de fuera y podemos ganar en Gran Canaria también fuera.
Parla Birgander de racha, 6 de 8, 6 victòries als últims 8 partits de la Lliga Endesa. Parla Penya, Ellenson és baixa, inclosa la convocatòria el pivot italià del vinculat del Prat, Leonardo Okeke, Lakovic sancionat, no estarà a la banqueta d'aquest Gran Canària, Gran Canària Penya a les 9 de la nit.
Gràcies, Albert.
Que vagi bé.
Acabem amb un apunt d'handbol. Recordo que el Barça pot ser ja avui campió de Lliga si li guanya el Palau al Valladolid i el Granollers perd a Benidorm. El partit del Barça és a les 8, el del Granollers a les 9 de la nit.
Superstar.
Real Madrid Televisión, abierto a nuevas emociones.
No, és que com que us veig tan emocionats i tan implicats en el tema de Real Madrid Televisión, us porto la cortina del canal i ja...
Emociones sí que n'hi ha, sí.
No, home, aviam, jo simplement us recordaria que és un canal temàtic. És el canal és la tele del Madrid, com hi ha Barça TV, Televisió del Sevilla, la Televisió del Betis...
No, he vist aquest tipus de reportatges a d'altres televisions, ja t'ho dic.
Et diré una cosa, Batllori. Cal donar les gràcies a que hi hagi Real Madrid Televisión. Per què? perquè el personal del club no s'ha d'implicar en les rodes de premsa. Ja et fa el report la tele del club, el difon l'informatiu del club, i tu, a la roda de premsa, doncs, refuses preguntes. Pensa el que hagués estat Real Madrid Televisión en èpoques com aquesta.
Iremos ahí con todo el orgullo, con todo el respecto por nuestro mundo, que es el fútbol. Tenemos que ir ahí con todo orgullo. Y si por acaso hacemos un gol ahí primero que el Barcelona y dejamos la eliminatoria un poquitino abierta, nos matan otra vez. Nos matan otra vez.
És vàlido per a mañana, perfectament, cap problema. Ho veus? El Mourinho s'havia de fer ell mateix la programació. Ara ja Real Madrid Televisión, doncs ja està, va. Última hora, que De La Fuente assistirà a les dues semifinals de Copa. Pezzolano, substitut de Pacheta al Real Valladolid, no sé qui és Pezzolano, i el jutjat Més Treball li ha donat la cautelar i Canales del Betis podrà jugar davant del Cádiz.
Gràcies, Gil.
A vosaltres.
Les enquestes. Veieu factible econòmicament que Messi torni al Barça? No, 58%. Salvarà Luis García l'Espanyol? Sí, 75%. Creieu que el Girona pot puntuar al Camp Nou? No, 69%. Avui a Tiempo de Juego, Copa del Rei, Athletic Club, Osasuna. Que vagi bé.